ciència amb nosaltres.
I tant. Joan, com estàs? Demà bé. Què? Tens a Puigdemont? Puigdemont està per Gallifa?
Sí, no ho sé, em sembla. He vist alguna ombra per allà que passava, però no. No, i la veritat és que no...
No ha vingut la Guàrdia Civil a mirar... No.
I ahir vam passar la frontera i sembla ser... Bueno, jo anava adormit, però sembla ser que no ens van aturar.
No van aturar, no?
No.
Jo he provat amb gent...
Van preguntar als gendarmes.
He provat amb gent i es veu que ho fan molt selectiu, perquè no, hi ha molta gent que no els diuen res. Diuen, passi.
Sí. Diuen... No sé, tinc entès que el Zoido està per alguna pista de muntanya, per això.
Diuen les males llengües que...
A Can de Bànol, per les notícies que han donat,
hi
havia una cua... Hi havia una cua de cotxes parats.
Estan mitjans els malateros, això. Els matusies diuen que ja està aquí. No sé si és veritat.
No sé,
hi ha moltes
no
coses.
Jo no crec que... Penso que no vindrà, eh? I penso que és millor que no vingui, perquè allà on, a Brussel·les fot feina i aquí el fotran a la garjola.
Si fos aquí ja m'ho hagués dit i no m'ha dit res. No.
Manifestació demà, hi ha algú convocat?
Sí, hi ha un convocat a la manifestació. El que passa és que, és clar, si resulta que anulen el ple... Llavors...
Nosaltres hi anem, la meva dona i jo i la meva
sí,
germana.
Sí, però esclar, però val la pena estar atents, perquè potser si t'anulen el ple...
Demà fem un cotxe de 5, si anulen el ple anirem al cine.
Jo també aniré, segurament.
Bueno, no, jo també, si puc també, i també aniré, no? Però esclar, una mica...
A Caldes fan autocars,
pendents, pendents del que diguin, no?
Pep Sanz, tu baixaràs també demà? Baixes?
Pot ser. No ho tinc decidit encara.
Jo depèn com vagi un matí, ja ens diuen que suspendran, no?
Bueno, és això, és que, esclar, estem tots pendents de veure què passa.
Molt bé, alguna cosa més per començar?
No, no,
novetat, no?
Res més, molta intriga.
Sí, aviam, la setmana que ve que...
Molta intriga i molt penós tot. Això de Madrid és que és...
Avui he sentit, el PP no hi ha llegit que ha dit en el... Com es diu ara el cap del Parlament, el nou?
Roger Torrent.
Això, em surt la...
Roger Torrent.
La d'abans. Diu, té dos fills i ja sap
sí,
que...
Ah, sí, ho he llegit jo també. Sí, això, que l'amenaça em diu, vostè té dos fills, no? Molt bé.
No sé, Déu-n'hi-do. Bueno, anem parlant de tot això, però avui l'editorial, Toni... Passem a l'editorial, que la jefa ja ens diu que anem per l'editorial. Sí. De què parlem, Toni, avui? Bona nit.
Bueno, parlarem de Pompeu Fabra. Aquest any és l'any Fabra. Nosaltres som responsables d'una gran part dels actes que es faran. Per tant, avui serà gairebé monogràfic del Pompeu Fabra, perquè més endavant farem una entrevista a Jordi Mir, que és l'organitzador de les renovacions de la flama de la llengua a Montserrat, i de moment l'editorial parlarà d'en Pompeu Fabra.
Molt bé, bona nit, Pau Ibarz, des de la Peixera.
Bona nit.
A Barcelona demà? Baixaràs també a Barcelona demà?
No.
Feina.
Temes laborals no permeten.
Molt bé, bona nit. Gràcies per ser aquí una setmana més. Comencem amb l'editorial del Toni, sisplau.
Doncs bé, tal com dèiem, Pompeu Fabra, una llengua moderna per una nació moderna. Sóc un home gris, sense relleus, sense biografia, afirmava Pompeu Fabra l'any 1912. Pompeu Fabra va néixer a Gràcia el 1868 i va morir a Prada de Conflent el 1948. Mig segle després, però, Josep Pla començava l'Homenot, aquell llibre d'Homenots que va escriure, i li va dedicar a Pompeu Fabra aquestes paraules. Va dir, Fabra ha estat el català més important del nostre temps perquè és l'únic ciutadà d'aquest país en aquesta època que, havent-se proposat d'obtenir una determinada finalitat pública i general, ho ha aconseguit d'una manera explícita i indiscutible. En aquest sentit, no hi ha ningú més que s'hi pugui comparar. El destí de Fabra ha estat únic, gloriós i exclusiu. Bé, es referia que va codificar i modernitzar la llengua catalana i va crear la gramàtica catalana. Durant anys, Pompeu Fabra se l'ha definit com a mestre i com a seny ordenador de la llengua catalana. se li han dedicat carrers, places i monuments, a Sant Feliu també. Fins i tot hi ha una universitat barcelonina que porta el seu nom i cognom, també una estació de metro, etc, etc. No és estrany, per tant, que la Generalitat s'hagi dedicat tot un any al filòleg. Enguany, doncs, coincideix una triple efemèride en relació amb ell. Fa 150 anys que va néixer, fa 100 anys de la publicació de la gramàtica que va preparar per l'Institut d'Estudis Catalans i fa 70 anys de la seva mort. L'any Fabra ha de servir no només per recordar la seva figura, sinó també per reflexionar sobre el futur. En primer lloc, no és obligatori que l'excel·lència tècnica se separi dels projectes ideològics. Tampoc no és plantejable ni seria coherent un projecte d'alliberament nacional ni de progrés en l'autogovern de Catalunya sense que el català esdevingui la llengua hegemònica. Una de les lliçons de Fabra és que cal treballar per la llengua en els moments bons, però també en els difícils. Cal no abandonar mai la tasca ni l'esperança. En aquests moments tan importants de la nostra història, Pompeu Fabra és encara un important referent. I això és tot, amigues i amics. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. Tres darrers refranys que fan referència al mes de gener. N'hi ha un que diu: després del gener, por de l'arbre fruiter. Un altre que diu: el gener és l'hereu de l'any i el desembre l'avi. Un tercer que diu: el gener ja té una hora tot sencer i la vella que ho va comptar una hora i mitja em va trobar. Això fa referència que ja s'allarga el dia i ara gairebé hi ha una hora de referència. I un darrer que diu: el gener, fred o temperat, passa l'abrigat.
Molt bé, amics oients, després de l'editorial del Toni i dels de Franch, com cada setmana que ens explica, avui farem una petita entrevista primer. Tenim ja a Jordi Mil al telèfon. Bona nit, Jordi, ens sents bé?
Bona nit, perfectament.
Hola, bona nit. Jordi Mir és filòleg i escriptor i coneixedor, un dels millors coneixedors de l'obra de Pompeu Fabra, i el Pep Sanz hi farà unes petites preguntes en el programa d'avui.
Sí. Bé, doncs començarem una breu descripció. Jordi Mir és filòleg, escriptor i estudiós de la vida i obra de Pompeu Fabra i director de l'obra completa de Pompeu Fabra. Avui parlarem de com va anar la visita a Prada de Conflent en motiu de la celebració de la 49a edició de la Flama de la Llengua Catalana i on vam visitar la tomba de Pompeu Fabra. Bona nit, Jordi.
Bona nit i bona hora. Què tal?
Doncs ja podem començar. Mira, començarem per el primer. Per començar, vam seguir la ruta de l'exili de Pompeu Fabra i vam sortir de Sant Feliu cap a Can Pol, de Montfullà, que és un agregat de Bescanó. La primera pregunta, com és que vam sortir de Sant Feliu i ens vam aturar a Can Pol? Jordi.
Bé, això és un fet històric importantíssim perquè justament es produïa aquests dies fa 79 anys, matemàticament, a la final dels últims dies de gener del 39, i el fet evident que per aquí pels santfeliuencs ja teniu sabut és que aquell estiu Fabra, que venia d'una colla d'estius enrere a estar-se aquí a Sant Feliu, l'estiu del 38, quan era, diguéssim, el moment de tornar-se'n a Badalona, que era el seu lloc de residència habitual, la guerra s'embolicava i ja no es va moure, i van passant el temps, i amb això li va agafar doncs, el novembre, el desembre, i el dia 24 de gener, ja amb una imminència de l'ocupació de Barcelona, van decidir, aconsellat pel Departament de Cultura de la Generalitat, de marxar cap al nord, per dir-ho d'alguna manera. Llavors començava l'odissea de l'exili.
Sí, i vam anar a espetegar a Can Pol, que va ser on van passar la primera nit.
Exacte, va sortir el 24 al dematí, a la primera hora de matinada d'aquí de Sant Feliu, i amb un procés doncs, lentíssim, amb cotxes dolents i carreteres dolentes i tràfic de gent que travessava per aquí i per allà, van arribar a mitja tarda a Can Pol de Montfullà, que era un dels espais que la Generalitat anava habilitant per aplegar i reunir la gent que en l'èxode, que anaven marxant a poder-los aixoplugar, gairebé com si diguéssim. I va anar a parar amb aquest casal, que encara existeix, a Montfullà, aquest poble de prop de Girona, i allí es van quedar dues nits, la del 24 i la del 25.
Ah, sí, sí. Molt bé. I després, després d'aquí a Can Pol, vam anar cap a Masparxés, ja directament, on l'historiador Enric Pujol ens va explicar els relats de testimonis de gent que hi va passar i que està documentat i que ens explicaven una mica la importància de Masparxés, no?
Bé, el fet concret és que en aquesta retirada cap al nord, cap a la proximitat de la frontera entre el que es considera Espanya i França, que és la mateixa Catalunya, però passa de la del nord, però en fi, el procés ja el sabem, es van anar acostant en aquesta frontera i aleshores allí el Masparxés, que és molt immediat amb això, a pocs metres del Portús i a sobre d'Agullana, doncs allí també s'hi va concentrar molta gent. És un casal magnífic que va estar ocupat doncs, per la gent que anava arribant i així de la fugida, i s'hi van arribar a acumular entre 200 i 300 persones allí en aquell punt. I es pot considerar històricament com el que podríem considerar l'última seu de la Generalitat de Catalunya, perquè allí va anar a parar el president Companys i alguns dels consellers, i va ser l'únic lloc, l'últim lloc en el qual es va deixar constància de que la Generalitat encara era en terreny català, diguéssim.
Sí.
Sí, sí, efectivament, digues, sí.
No, anava a dir que, a més, també, no només hi van passar gent de la Generalitat de Catalunya, sinó polítics de la República Espanyola, no?
Bé, concretament el Masparxés, el que hi va arribar bé va ser l'Aguirre, el president del govern basc.
Això.
Alguns d'espanyols, no sé si Negrín ni algun altre, van voltar per aquella zona de l'Empordà. Em sembla que no van arribar a ser dels que s'estaven en aquesta casa concretament. Vull dir, sí.
I des d'aquí, amb Esparcés, es van prendre algunes decisions clau, no? També, com si fos un...
Bé, mira, feien els últims acords que podien d'anar distribuint la gent, de fer arribar que viures d'alguna manera per anar sustentant els que se n'anaven cap a l'exili, i una de les coses concretes és que el Mas Perxés hi van coincidir una colla d'intel·lectuals catalans, a part d'altra gent, però van anar per allí. I llavors el dia 27 al vespre, dissabte passat, quan hi érem justament va fer els anys, s'hi va produir una reunió de la Institució de les Lletres Catalanes, en les quals hi va haver els 7 ponents habituals que ho formaven, més alguns altres intel·lectuals convidats, entre els quals, per exemple, Mercè Rodoreda, que va ser aquell vespre allí, per dir, una persona molt coneguda, però Xavier Benguerel, Sebastià Guasch, etc.
Sí.
I altres d'això. I Fabra, justament, presidia aquesta institució i va presidir la sessió aquesta, de la qual n'hi ha manuscrita per Francesc Trabal, que n'era el secretari, un acte realment emotiva, patètica, diria jo, de veure que en aquelles condicions encara pretenien donar un to de normalitat i donar curs a lo que era la seva missió de protegir la cultura.
Clar. Que vull... sí. Doncs, en fi, sí. Això... Sí. Perdó, que talli. Això ho vam fer-ho dissabte, al dematí, i al vespre ja vam anar cap a Prada Conflent, que allà va ser on ens van acollir, doncs, els de Catalunya Nord.
Sí, s'havia de seguir aquest procés, Sant Feliu, Sant Pol, Mas Perxés, llavors Fabra va passar el Portús i el Voló i Perpinyà, va passar diverses etapes en les quals va estar una temporada llarga a Montpellier, ja en l'exili, però l'any 42 va anar a parar definitivament a Prada, que ja havia estat en algunes etapes determinades, i allí va decidir que ja no se'n mouria fins que es morís, i així es va produir. Del 42 al dia de Nadal del 48, que va morir, va residir sistemàticament i sense moure-se'n a Prada. A més, amb satisfacció íntima dintre del possible per part de Fabra, perquè va dir moltes vegades que així no es movia de terra catalana i que, per tant, doncs, allí doncs, ja hi estava bé. I, efectivament, ara hi tenim la tomba, venerada per molts catalans d'una banda i de l'altra, que hi anem tot sovint, i és un lloc de referència importantíssim per la nostra història. Sí.
Oh, i tant. I allà, aquest any hem fet la 49a edició,
sí,
i
aquest...
tu... Sí. Ho has fet cada any? Vas començar fent la primera,
bé,
o com ha anat això?
Vam establir aquesta història, i ara quan t'adones que fa 49 o 50 gairebé, ja fa una mica de calfred per pensar que he passat la vida d'aquesta manera, però doncs, l'any 1968, coincidint amb el centenari de la naixença de Fabra, feia 100 anys que havia nascut,
sí,
es van fer molts actes arreu de Catalunya. I l'excursionisme català, amb una comissió composta de molts membres de diverses entitats, vam concebre la idea de crear la flama de la llengua catalana, encenent-la a la tomba de Fabra, aquí a Prada, i portant-la a Montserrat com a lloc que s'havien compromès a custodiar-la, per dir-ho d'alguna manera. I allí la tenim, amb una llàntia allí a l'atri,
sí,
que hi és permanentment des de l'any 68. Aleshores, l'excursionisme ha adoptat la fórmula de cada any fer-ne una renovació sistemàtica per una portada guiada per una entitat diferent de Catalunya, i aquesta 49a que coincidia aquest any va tenir l'honor, vaja, jo crec que és un honor pel Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, que n'hagin estat els organitzadors i que ho han fet perfectament, cobrint aquest costum que no ha tingut interrupció en cap d'aquests 49 anys, cosa que això jo crec que és molt remarcable i demostra la voluntat de l'excursionisme per protegir la llengua i la identitat nostra. Sí, sí,
sí, sí, no, i que segueixi molts anys més, perquè... Home, realment, si amb 49 anys ho seguim fent, segur que hi haurà moltes entitats que ho voldran seguir fent i mantenir-ho. I també t'anava a preguntar, quan vas començar aquí a Prada Conflent, ja hi havia, vas trobar-hi gent que ho va agafar de seguida o va costar una mica poder?
Bé, aquí a Prada, en aquell moment, vam ser acollits per un grup mínim de gent, entre els quals encara hi havia bastants exiliats que encara havien viscut i havien conegut Fabra, naturalment, perquè no tots s'havien mort l'any 68 encara, dels que hi havien anat més joves, perquè Fabra era un dels exiliats, diguem-ne, grans, va passar sí. A més de 70 anys la frontera, i en canvi molts soldats i gent exiliada que va haver marxat de Catalunya en aquell moment, si en tenien, posen-hi 30, doncs l'any 68 encara hi eren. Ara, això no va ser el motiu. Nosaltres vam agafar la flama de la tomba de Fabra, d'on es va fer aquest manifest, i vam portar-la a peu fins a Montserrat, i amb això quedava dipositada, instituïda la flama de la llengua catalana allà. Després, les anades i vingudes cada any per reproduir aquest costum, aquest simbolisme, doncs han estat en diverses circumstàncies i depenent en cada cas de quina entitat i de quin poble era. Ho han fet gent des de Castelló fins a Olot i des de Llançà fins a Lleida i tots els paràmetres, vaja, des de tots els racons de Catalunya hi ha hagut entitats que han muntat això. I sempre amb un gran ressò per part dels que ho organitzen i molta gent que la segueix cada any. Ara el dia 18 de febrer, doncs la flama que vam encendre ahir al dematí a Prada arribarà a Montserrat i després de la missa conventual del dia 18, del diumenge, serà dipositada novament en aquella llàntia i serà en presència de molts excursionistes que hi acuden de tot arreu i en fi, vull dir, una festa més anual a l'entorn de l'honor de la flama, sí.
Oh, i tant. Doncs, Jordi, perdona que talli. Et passo la paraula al Ramon Puig, el president del Centre Excursionista, i així ja acabarem l'entrevista, d'acord?
Molt bé, Pep.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Jordi, bona nit. Només... sap greu haver de parlar per telèfon, no? I això de la ràdio ja se sap que passen els minuts molt ràpid i el temps apreta. Volia corroborar, és veritat, és un orgull. Ho has dit i sí senyor, ha estat un orgull passar el cap de setmana que hem passat, que ja ho vaig dir diverses vegades, trepitjant la història i amb un to de dignitat aquest trepitjar, que no ningú prengui la paraula pel que no és.
No, ja t'entenc, Ramon. Ja.
I res, moltes gràcies per tot el suport que dones i l'empenta i il·lusió que hi poses. I que per molts anys, perquè segur que amb la força que tens, molts més anys farem renovar la flama.
I... Ho farem mentre puguem i més trobant voluntats com les vostres, que jo t'he de dir sincerament que podeu estar contents de com ha funcionat això fins ara i que Montserrat culminareu, a part dels actes que hi ha d'aquest dia fins al dia 18, culminareu aquesta magnífica renovació que feu i permet-me que et digui que us en felicito al Centre Excursionista de Sant Feliu de com ha funcionat i de l'interès. Ahir va ser un acte magnífic allà a l'Ajuntament, al cementiri, eh? Vull dir, la participació que hi va haver d'aquells nens petits cantant de la Bressola, aquells castellers del Rosselló que van venir allí, això vol dir que tenen en consideració aquesta actitud nostra.
I
la
tant.
Intervenció musical del Jordi Comas Olives, per exemple, hi va donar un to potent, emotiu i que justificava l'acte. La prova és que la gent, el comentari després, doncs tot tornant cap a Prada amb aquell seguici magnífic a través de tots els carrers de Prada, la gent estava molt satisfeta d'haver existit amb aquell acte, eh? I això ja ho compensa tot.
Doncs el dia 18 ho rematarem allà a Montserrat.
M'agradarà moltíssim de retrobar-nos i de poder-ho acabar de celebrar com cal.
Molt bé, Jordi. Doncs gràcies per tot. A reveure.
Adéu, Jordi. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu.
L'entrevista de la setmana.
després d'aquesta entrevista, avui una altra entrevista, no tindrem les seccions habituals. Joan, Josep, la setmana que ve ja les farem.
Entrevistes s'ho valen, sí,
per
això.
I tant, tenim avui valia la pena dos grans entrevistes.
Parlar d'això i parlar amb el Jordi Mir valia la pena, sí, per descomptat. No?
Passem ja ràpidament a l'entrevista. Avui tenim l'Albert Pèlex i, com sempre, Pep, ens fas una petita presentació de l'Albert.
Sí. Bueno, bona nit. Avui entrevistarem l'Albert Pèlex. És geògraf... Ui, començo bé. És geògraf i treballa al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, formant part del grup de recerca d'àrees de muntanya i paisatge. Ho dic bé?
Ho dius bé.
És llicenciat i doctor també per l'UAB en geografia. Comencem per la primera pregunta.
Com vulgueu, sí. Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, Albert, explica'ns una mica a grans trets què és això del GRAMP. Es diu GRAMP?
Sí, aquest grup de recerca d'àrees de muntanya i paisatge. Sí. De fet, el cap de colla va venir a una codinenca fa uns anys, que és el Joan Manel Soriano. Sí. El veu
sí,
entrevistar.
No fa gaires anys.
Sí.
Deu fer dos o tres anys.
Avui aquest matí ho comentàvem.
Dos, em sembla. Dos.
Sí, dos segur.
Dos.
Aquest matí, quan li he dit que venia, diu, vaig anar a donar-los records, sí. Diu, vaig estar allà. Tot això comença amb les recerques que ell va començar a fer a la Universitat Autònoma fa els anys 90, i va ser... El grup neix de la idea, ve d'un professor francès, que es diu Georges Bertrand, que és un referent per nosaltres, és un professor de la Universitat de Toulouse-Lémidaille, és un senyor que ara ja és gran, però en el seu moment encomanava molta energia, i quan va saber que a l'Autònoma hi havia un grup de gent que treballava, que feia recerca en àrees de muntanya, ens va dir, el primer que heu de fer és posar-vos un nom al grup i posar una etiqueta sobre la porta. I a partir d'aquest moment ja tindreu grup. I el Soriano li va prendre la paraula i va ser ell el que va començar aquesta història i de mica en mica s'hi va anar afegint gent més jove que estava fent doctorat i màsters per allà. I ara doncs, el GRAMP és això, és un grup que va néixer amb aquesta voluntat, en la d'estudiar les zones de muntanya, que és la nostra... És el nostre punt d'observació principal i amb el temps hem anat fent doncs, diferents recerques en diferents zones a Catalunya i ara també estem treballant en algunes muntanyes del centre de la Península Ibèrica i del nord del Cantàbrica.
Sí, ara de fet t'anava a preguntar en quin projecte estàveu treballant ara, sí, actualment.
Ara mateix tenim un projecte coordinat amb dues universitats més, una de la Universitat de Cantàbria i una altra a Madrid, i estem estudiant diferents coses a la vegada. Una són els incendis antics. Quan dic incendis antics, vull dir els incendis dels últims 20.000 anys. Veure com s'han encès els boscos i com el foc forma part dels nostres paisatges. Aquesta és una cosa que estem fent. I una altra cosa que estem fent és un projecte que el darrer any ens ha portat moltíssima feina. Consisteix en estudiar totes les poblacions d'avet que hi ha a la península Ibèrica. Bàsicament són pirinenques, En tenim en el Montseny, però bàsicament és hem anat des de Maçanet de Cabrenys fins al bosc d'Irati a recollint mostres de fulles d'avet, i ara estem en tractes amb un grup francès que ens mirarà, ens farà unes petites proves de marcadors moleculars d'aquestes fulles i podrem saber el seu origen, com va ser...
Sí,
si hi havia refugi, si no n'hi havia...
Aquí a Catalunya, de boscos d'avet, autòctons, no n'hi ha gaires, no?
Déu-n'hi-do els avets que tenim, Ara que ho hem buscat, déu-n'hi-do les localitats amb avets que tenim. El que passa que, clar, de vetoses importants, doncs, són dues o tres les més conegudes, no? La Mata de València d'Àneu, Esterri d'Àneu, pujant al Port de la Bonaigua, aquella gran superfície d'avet que hi ha allà és la més extensa de tota la península Ibèrica, i és una, clar, és una de les estrelles, no? Llavors també tenim el bosc de Virós, una taca molt gran, tenim la vetosa de Riu, que fa uns anys va ser important perquè es volia tallar, que està al Parc Natural del Cadí-Moixeró, la boca nord del túnel del Cadí. Tenim algunes peces interessants. I llavors tenim molts boscos i molts llocs amb presència petita, però amb presència. La més propera aquí és la del Montseny, la allà a la zona de Passavets, que és la batosa quan puges a l'altura de l'home, no? Però n'hi ha d'altres.
A Espinelves també hi ha alguna cosa, que sí?
Sí, el que passa que a Espinelves hi ha molta cosa plantada també. I, clar, hem hagut d'anar seleccionant els llocs que visitàvem. I, bàsicament, en el projecte actual estem treballant aquestes dues coses. La idea era també fer el faig, però les retallades van fer que ens haguéssim de concentrar en l'avet, no? I, per tant, fem avet, faig i dos registres antics per estudiar els incendis i abarquem els últims 18.000 anys.
Aquí a Espinelves has anat mai al Mas Joan?
El Mas Joan, sí. El... De fet, hi ha un avet,
sí,
que es diu Mas Joani,
sí,
que l'han fet creuant dues varietats per fer aquests avets de Nadal.
Tenen molt maco, eh?
Sí, sí. Sí, sí. L'avet autòcton, diguem, el que ens és propi, que viu a casa nostra des de fa uns... Bueno, ha anat oscil·lant, però creiem que viu aquí des de fa uns 9.000, 10.000 anys. És el que es coneix com a Avies alba. I és una espècie que sembla, ara nosaltres ho estem estudiant, sembla que quan hi va haver, durant la darrera glaciació, es havia resguardat més o menys a la zona de la Garrotxa, Banyoles, o... Ens sembla que havia d'estar per allà, i d'allà va recolonitzar la muntanya, i va anar avançant, i fa 3.000 anys va arribar a Navarra. I el normal és que hagués continuat avançant, perquè les condicions climàtiques li eren bones, i és un dels... les coses que volem investigar per què no va continuar avançant, perquè la veritat és que les últimes es queden allà i al País Basc no en tenen.
Però per investigar això, quin tipus d'investigació feu?
Ara el estem fent estudis paleobotànics, és a dir, mirar en els llacs i en els registres sedimentaris la informació que hi ha continguda a l'interior a través del pol·len, i per tant, quan traiem una seqüència de fang d'un llac, mirem de quina edat era, i si hi havia pol·len d'avet, vol dir que d'avet estava allà, i per tant sabem en quins llocs n'hi havia i en quins llocs no n'hi havia. I després aquest estudi d'ADN, de marcadors moleculars, que ens expliquen amb qui estan emparentats aquests avets. I ara, d'aquí un any, més o menys, esperem saber-ho, tots els avets que tenim a la península Ibèrica, amb qui estan emparentats, per veure si hi podem ser capaços de trobar algun camí que ens expliqui quin era, per on van venir, no? Si eren uns que estaven aquí perquè es van refugiar del fred europeu, o si, pel contrari, eren uns que van venir de centre Europa i van anar fent una ruta per anar colonitzant, no? Les grans rutes de colonització. En principi, les zones peninsulars, la península Ibèrica, la Itàlica, quan hi va haver... Sí. La darrera glaciació són llocs òptims perquè les espècies
aquí,
s'hi refugiessin.
Aquí, de fet, la península Ibèrica va ser com un reservori d'espècies vegetals que no van morir amb la glaciació, no?
Tenim l'avantatge que estem a cavall entre dos continents, no? Sí. I som un lloc de pas. El mateix passa amb les persones, no? Sempre hi ha hagut gent anant amunt i avall, sempre hi ha hagut vegetació anant amunt i avall, i quan els climes han anat variant, doncs ells... hem funcionat com a reservori. Mm. El Montseny es discuteix molt si és un refugi o no ho és, i aquesta és una de les coses que volem veure. Quan sapiguem amb quin estan emparentats aquests avets, ho veurem. En paral·lel, i abans que em preguntaves pels projectes, hi ha una noia del grup, la Raquel Conill Artigues, és una noia de Gironella que els darrers anys ha estat treballant a França, ara estarà 3 anys amb nosaltres, de fet ja en porta un, i ella és especialista en l'estudi dels carbons del sol. Ella el que fa és un forat a terra, a qualsevol lloc podem fer un forat, i mira els carbons que hi ha allà. Ella també està estudiant l'avet, no ho fa ni des del pol·len ni des dels marcadors moleculars, sinó que s'ho està mirant, i ho va començar a fer quan era a França, s'ho està mirant amb els carbons d'avet. És a dir, quan hi ha hagut un avet que ha cremat, si ha deixat carbó a terra, ella ho troba, no? I ara fa poc hem punxat el Montnegre i hem punxat els sols del Montseny, i sempre es discutia si l'avet al Montseny era antic o no era antic. Doncs ara ja estem en condicions de dir que és antic, que té més de 2.000 anys segur, perquè un dels carbons que vam analitzar ara fa poc en el Montseny, doncs ens ha donat una antiguitat superior, no?
Albert, faig una pregunta que va per aquí.
Sí.
M'he apuntat que un dels mèrits que heu tingut és impulsar l'antracologia de carboneres, és això? L'antracologia de carboneres? Mirar el carbó?
Sí. Són dues coses que se solapen en el temps. És a dir, nosaltres fem servir qualsevol registre que ens dongui la natura per investigar com era el paisatge en el passat. I ens pot servir qualsevol cosa sempre que tingui aquest component biòtic, aquest component dels nostres espais naturals. Jo fa uns anys, quan vaig fer la tesi doctoral, també i fent una estada a Toulouse, vaig conèixer un investigador que es diu Bernard Dabas, que ell havia fet a la vall de l'Arieix un estudi de carboneig. Havia agafat totes les places carboneres que havia trobat i com que allà no tenien altres registres per analitzar, s'havia mirat les restes de carbó que queden a les places carboneres. Quan anem d'excursió en veiem moltes. A Catalunya n'està...
Se'n veuen, sí.
N'està ple de places carboneres.
Doncs veu de seguida. Aquí hi ha hagut una carbonera.
Aquí hi ha fet carbó. Moltes vegades el camí passa per sobre.
Sí.
Anem
no, i a més, és com que fa una mica de pla, sempre fa una mica de pla de planera.
I a vegades fins i tot... És un pla negre i a vegades fins i tot el camí s'aprofita per reposar un moment en aquell espai. Doncs, si féssim un forat, trobaríem tant carbó com vegades es va carbonejar, perquè mai no ens emportàvem el 100% del carbó. Sempre quedava una mica de rastre, no? Sempre quedava... Llavors, si vas fent aquestes capes, els carbons es poden identificar. Tu pots saber de quina fusta venen i, per tant, pots saber si en algun moment allà hi ha hagut alguna fusta que ara no hi és, no? Amb aquesta idea, jo vaig fer un treball de carboneres a la Vall Ferrera, camí de la Pica,
sí.
Entrant a la mateixa Vall Ferrera, doncs allà hi ha una zona que és molt interessant perquè el carbó allà es feia servir per fondre ferro. I ens va anar molt bé perquè vam trobar carboneres que jo crec que ara de moment són de les més antigues de Catalunya, que tenen 1.800 anys. Són carboneres gairebé dels romans. Quan els romans començaven a plegar veles, allà hi havia gent que estava fent carboneig i era un carbó que feien servir per fondre ferro. Llavors, per això ens agrada dir que vam començar a fer estudis de carboneres i ara, a partir de les carboneres, quan ens vam anar a la banda alta del bosc, com que no teníem carboneres, vam haver de fer forats a terra i buscar un altre tipus de carbons, en aquest cas, resultat dels incendis. La carbonera seria el carbó que fas expressament per poder fondre coses o escalfar-te.
L'humà, és el que fa l'ésser humà.
Exacte. I l'incendi, que també pot ser humà,
sí,
però és el que deixa restes a la muntanya amb el carbó.
I llavors, també m'he apuntat que teniu, a més d'aquests mèrits, el mèrit d'impulsar la pedantrocologia com a dinàmica per explicar el límit altitudinal del bosc.
Exacte.
I l'influència dels incendis. És això que dèiem,
és això que dèiem ara, que fa la Raquel Conill, perquè pedo ve de pedió, de sol, antracos és carbó, pedo, antracologia, estudi del carbó del sol.
Sí. I això va ser a l'etapa de l'Osè, no?
Sí. Nosaltres, clar, com que estem estudiant els últims 20.000 anys, per poder-nos entendre amb els que també ho fan, aquests darrers 20.000 anys els separem en diferents etapes. I quan parlem de l'Holocè, ho fem dels últims, aproximadament, i per fer números rodons, 10.000 anys. I per anar del 10.000 al 20.000, perdem de tardiglacial. Són les dues etapes grosses, gruixudes, allò. Doni'm dos paquets de 10.000 anys, doncs el tardiglacial és un i l'Holocè és un altre. I a dins de cadascun d'aquests dos grans paquets, lògicament, han passat moltes d'altres coses i reben, ja hi ha altres noms, per referir-nos a períodes concrets dins de cadascuna d'aquestes etapes.
I això que et preguntava del límit del bosc, aquí l'home també hi va tenir a veure alguna cosa o ja...
Aquesta és una pregunta que m'agrada molt que em facis, en els espais... ja siguin límits altitudinals del bosc, siguin els límits forestals o siguin fons de vall, la societat humana fa molts anys que hi intervé. A vegades de manera molt evident i de vegades de manera més invisible, més amagada. Nosaltres tenim muntanyes, ho sabem molt bé, vosaltres, els que fem excursions, no? A Catalunya, la Pica és el cim més alt que tenim, 3.143 metres, i I llavors tenim molts cims entre 2.000 i poc i gairebé 3.000, no? En molts d'aquests cims hi podrien viure arbres i no n'hi tenim. Quan anem d'excursió ho veiem perfectament, no? Arribem a la cota 2.200 aproximadament i se'ns acaben els arbres. És un fenomen natural o és un fenomen humà?
Molts serveixen de prats, no?, per les vaques.
Sí, clar. El que passa que, clar, quan ens fem aquesta pregunta, no?, és de què és conseqüència, ja ens ho mirem ara, no?, veiem que les condicions climàtiques allà dalt fa més fred, sempre bufa més l'aire, és veritat que la vegetació li costa més recuperar-se. Però tenim seriosos dubtes de que realment sigui un resultat només de la influència climàtica en aquests espais. Sembla que hi va haver uns incendis, els més importants, fa uns 3.300 anys, entre 2.800 i 3.300 anys, hi ha un canvi climàtic molt important que va acompanyat de molts incendis i que va acompanyat d'una cultura humana, que és la del bronze, que té una influència molt gran en tot el que és el sistema natural de les zones de muntanya de casa nostra.
O sigui, que pot ser que siguin provocats, també, aquests incendis.
Es van juntar, diguem, diferents factors. Sovint tenim tendència a buscar una única causa, no? I sempre hi ha una multifactorialitat aquí. Les coses passen per moltes raons a la vegada i a vegades van entrelligades, no? Aquesta gent va fer foc perquè tenia fred o va fer foc perquè volia fer pastures o... Va fer foc. I això ja forma part del sistema ecològic que tenim ara i aquests focs han fet que potser encara, perquè després hi ha hagut molta més pressió humana en aquests espais, no?, hem pogut pasturar-los molt millor perquè ja no hi teníem els arbres, perquè els havíem tret, se'ns han anat encenent i no han deixat recuperar la vegetació. Els hem cremat expressament perquè no es recuperés la vegetació. En cada moment hem anat fent coses i la qüestió és que ara els tenim pelats, completament pelats. Si deixéssim de fer-hi res, si no hi hagués gens d'influència humana, se'ns recuperaria la vegetació. N'estic convençut. Però fins i tot deixant-ho en un sistema natural, si tinguéssim ramats d'ungulats molt abundants, com sembla que hi podia haver en d'altres moments, aquests també anirien a aquests llocs a menjar herba. I, per tant, no sabem a quin ritme se'ns podria recuperar això amb condicions naturals. Segur que serien molt més ràpides de les que nosaltres hem impedit que fossin, no?
Sí.
Però són qüestions que estan sobre la taula i que ens serveixen per reflexionar. El que sí que és evident és que les zones que tradicionalment en diem naturals i les zones aquestes de muntanya, que sovint ens sembla que estan deixades de la mà de les societats, només ens hauríem de tirar enrere en el temps ben poc i veuríem com no, són llocs també molt amb molt ús i amb molt d'influència humana.
Amb això, quan vas a excursió a les zones altes, sí que sembla que la vegetació vagi pujant. Es pot veure una mica com va pujant, jo crec.
Sí, a les zones aquestes on hi ha avets o arbres que s'hi veuen així molt petits perquè els hi costa créixer, jo penso que també hi ha molta... Com que hi ha les pastures, els ramats de vaques, sí, que pugen a l'estiu o a la primavera i no baixen fins a l'hivern, això també hi afecta molt, perquè van trepitjant, es va menjar l'herba i els brots que poguessin sortir, doncs, no acaben creixent.
I una pregunta per l'Albert. Això que has dit ara, que de fa 100 anys cap aquí l'humà, entre cometes, no viu tant a les muntanyes, del Pirineu, el Montseny, no es explota tant, poder, hi ha molts més arbres que abans i això, és bo per la muntanya o és bo per la biodiversitat o no és bo?
Clar, m'has fet 3 preguntes avui, ja. Ara intentaré... aquí hi ha un professor autònoma que sempre respon, quan li fan una pregunta d'aquest estil, ell diu depèn. Jo estic d'acord amb ell.
Hi ha moltes coses que són depèn.
Depèn.
Moltes.
Anem per parts. La pressió més forta en les zones, en les nostres muntanyes, s'acaba als anys 60 del segle XX, que és quan hi ha un canvi important, sobretot lligat a les grans ciutats i el fet de que es comencen a fer carreteres per arribar a alguns pobles que serveixen per carregar els mobles i marxar del poble, no?
Sí, sí.
I en allà comença una caiguda de la població i associada a aquesta població una caiguda dels usos important i associada a aquests usos una caiguda de pràctiques ancestrals que són molt antigues, com per exemple calar foc. a Cantàbria això encara no ha passat. Allà encara calen molts incendis, eh? I la gent fa servir molt el misto, i les, si aneu mai allà de vacances o d'excursió, veureu que sovint es veuen incendis a tot arreu, no? Perquè és una manera de mantenir les pastures obertes, no? El sistema allà encara... Aquí això, diguem que, per fortuna, no tenim aquests focs, no tenim aquests incendis. Per un determinat tipus de fauna associada a aquests sistemes agroramaders, silvopastorals, que es deixi d'actuar en zones de pastura, doncs pot anar bé per unes espècies i pot anar malament per unes altres. Vivim en un sistema que no és el sistema dels grans espais naturals que podem trobar en d'altres continents o en d'altres llocs on tenim grans superfícies dedicades a un únic ús. Per tant, a mi, Pep, si em preguntes, tu voldries que tot Catalunya fos de boscos? Ja ho és, de boscos. Però voldries que tot Catalunya fos un gran bosc? Seria un sistema difícil d'imaginar per mi, perquè sóc de cultura mediterrània i entenc que en l'espai on vivim sempre hem sabut trobar peces petites que es dedicaven a usos molt diferents, no? Si això ens ho portem a la muntanya, ens trobem zones de bosc, zones d'espais oberts, un mosaic que fa que tingui uns determinats valors de biodiversitat. Que tindríem més biodiversitat si tinguéssim més boscos madurs? Bueno, doncs segurament sí. Que reduiríem algunes espècies emblemàtiques si deixem que tot es foresti? Segur, també. Hi ha un gran professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és el Francisco Lloret Maia, és un ecòleg molt important, i un dia comentant, el vaig sentir en una xerrada, i ell deia que potser ara som una societat d'extrems, no? I vam passar d'un extrem molt gran, que era una deforestació total durant molts segles, i ara estem en un entremig, no? I potser des d'un punt de vista de la biodiversitat és un moment molt interessant, perquè en tenim més que no n'havíem tingut mai. Sí. Estem a cavall sempre de... És la llei del pèndol, no?
Sembla que no hagi de ser així, en realitat.
D'un extrem a l'altre. Però, clar, tot depèn de per quina espècie em demanis o de per quin hàbitat em vulguis que ens fixem, no? Això és una pregunta molt complexa de respondre.
Tot i així... Bueno, heu estudiat molt pel Pirineu, però el bosc mediterrani està fet per cremar-se, per dir-ho així. Hi ha espècies
adaptades... És brut,
no? Hi ha espècies adaptades al foc.
Això del bosc brut és un invent nostre, diguem. Les plantes, si viuen, és que hi poden ser, diguem. I que un bosc mediterrani tingui espècies que s'enfilen o lianoides i que ens doni aquesta sensació de que ens esgarrinxem quan hi entrem, és el que li toca... Per natura, diguem, Per tant, un bosc brut és un bosc ric, també, a nivell de diversitat d'espècies. El Mediterrani... És cert que està... Que és un sistema que porta incorporat en el seu sistema el foc. I, per tant, el que hem de fer és entendre que és un sistema que es crema. I es cremaria tant si hi hagués influència humana com si no n'hi hagués, segurament. I segurament s'ha cremat. Quan nosaltres no hi hem intervingut. Altra cosa és que, associat al comportament humà, com que sabem dels riscos que van associats, l'apropiació d'antracomassa, no?, de biomassa, l'eliminació de material, doncs sigui una cosa que ens puguem plantejar com a societat. I com a cultura ho hem fet tradicionalment, no? Martí Boada, que és un altre gran geògraf de l'Autònoma, doncs explica, no? Se'ns acaba el sistema de retirada de combustible forestal quan s'inventa la bombona de butà, no? I la bombona de butà té 4 dies. 4 dies en contacte amb un sistema natural. Vull dir que tot dona molt de què parlar. Un altre tema és el de... Som un país mediterrani i, per tant, estem acostumats a uns determinades sequeres, no? Estem acostumats a un consum d'aigua determinat. Si tu tens totes les conques forestades, el consum d'aigua és molt superior a si no tens tanta planta. Tots ho sabem, a casa tots tenim plantes i sabem que si no anem amb la manguera, no, les plantes se'ns moren. Doncs tots aquests arbres, tots aquests espais de les conques, de les parts altes de les conques, on ara tenim la neu, no, i que és la que després ens acabarà baixant aigua pels embassaments, si hi posem molta vegetació allà, això també farà que ens retirin una part d'aquest excedent d'aigua que ens convé com a societat. Hem de saber valorar el què, no? Quan vam desforestar les conques i les parts altes, això també va fer que hi haguessin els rius molts més sediments. No? I se'ns van formar deltes. Per tant, fixa't que per segons quines coses hi ha coses del sistema que ens afavoreixen, d'altres que ens perjudiquen, hem de trobar sempre, hem de saber sempre què volem i cap on volem anar. No? I això la geografia hi ajuda, sí, perquè es dedica a això, no? a fer ordenació del territori, no? a planejar i a pensar i a discutir què és el que més pot convenir. I no hi ha cap resposta 100% certa.
Sí. Mm? Mai saps on és el bo o on és el dolent, perquè per un cantó serà bo, per un cantó serà dolent, no? I llavors, aquí hem quedat que havies estat mirant els 10.000 anys.
Sí.
L'home, has dit que a partir de 3.000 anys, oi?
No.
Veieu...
Mira, si vol... No.
No, què has dit dels 3.000 anys?
Perdó, els 3.000... Sí. Els 3.000 anys és en el moment en el que tenim un punt d'intensitat d'incendis grans en el Pirineu. Però si busquéssim els primers humans, hauríem de distingir entre aquells humans que només caçaven, recolectaven i es anaven passejant amunt i avall. Aquest és un tipus de gent que fa unes pessigolles en el paisatge però no el condiciona d'una manera gran. I en el moment en el que el comencem a condicionar és quan la gent comença a conrear o quan la gent es comença a instal·lar en un lloc i comences a fer allò un... Si mirem el Pirineu, per les dades que tenim ara, aquesta transició, clar, no és mai un moment, la gent no deixa de caçar i es posa amb l'aixada, diguem, a conrear, no? Es dona entre fa 7.000, 6.500 anys, 6.100, 7.500, estem discutint, estem treballant amb arqueòlegs a l'Autònoma i altres llocs de Catalunya, hi ha dos grups d'arqueologia especialistes en zones de muntanya que els darrers 15 anys han aportat una quantitat d'informació bàrbara. L'Armengol Gassiot, que és el cap de colla de la gent de l'Autònoma, ha treballat moltíssim a tot el que és el Parc Nacional d'Aigües Tortes, i si mai podeu, fer una excursió amb ell per allà, perquè és increïble tot el que ha trobat i ho relaciona molt bé en cada etapa amb aquest sistema ramader, agrícola ramader. Ara comença a explicar que sembla que hi ha camps de conreus en alçada, també, que era una cosa que no sabíem. Això mateix, hi ha un grup a Tarragona, el Josep Maria Palet, encapçalat pel Josep Maria Palet, que també ho està mirant a la zona de Coma de Vaca, Núria i de més, i també ha treballat a Andorra. Vull dir que tenim diferents grups d'arqueòlegs molt i molt importants a nivell europeu que estan mirant quines són aquestes evidències d'ocupació humana. Nosaltres ens ho mirem des del punt de vista del paisatge, és a dir, pintem l'escenari, sí, d'aquesta gent que treballava en aquests llocs, no? I el canvi gran és fa 6.000 anys, és l'entrada del neolític, entrada dels cereals, i es veu molt bé amb el pol·len quan comences a trobar pol·len de cereal. Progressivament, l'ocupació humana té un crescendo, sempre va més, però no sempre és un anar més sense parar. Hi ha moments que va més, es relaxa, decau una mica, torna a anar més, el següent sempre serà, sempre hi haurà un canvi tecnològic que farà que el següent moment sigui una mica més important que l'anterior. Hi ha un moment important, és el bronze, no? Després d'aquesta primera entrada neolítica, venen els metalls, trobes el bronze, llavors tens un repunt a l'època romana, no? I sobretot tardoromana, l'alta edat mitjana és quan es comença a construir una cultura, llavors ve l'edat mitjana, el romànic, i ja tot això, diguem, ja no decau pràcticament mai fins a arribar a l'actualitat. Ara seria el moment dels últims 2.000 anys on sembla que estem més relaxats a nivell d'ocupació i d'intervenció paisatgística, sí, en les zones de muntanya. No? Som els primers que ho veiem així, deforestat, en els últims 2.000 anys. Mai ningú, sí, abans que els romans no havien vist aquests espais que, per on anem nosaltres ara d'excursió, amb tants arbres com ho veiem nosaltres.
Doncs, bueno, Albert, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí.
Impressionant, Aquí estaríem hores aquí.
Sí, no, haurà de tornar. L'altra vegada ja li vaig dir, hauràs de tornar.
Sí, haurà de tornar, i tant.
Molt interessant.
Doncs deixem-ho aquí, moltíssimes gràcies.
Us agraeixo molt. Gràcies. Gràcies.
ja estem a l'espai del temps, com sempre, abans de marxar. I primer que dir, doncs, que estem contents, perquè ara parlem de sequeres, i déu-n'hi-do la sequera que portem a sobre aquests últims mesos, però divendres vam tenir un petit, com ho diria, un petit alleujament de la sequera, 53 de Sant Feliu, no sé quants de Gallifa. 62 de Gallifa? 62? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va ploure entre 50 i 80 litres a molts llocs, sobretot a la Catalunya central, que eren zones que portaven molta sequera i per tant anaven molt bé, i el Pirineu ha plogut entre 40 i 60 centímetres. Perdó, nevat, entre 40 i 60 centímetres. I la neu a prop, eh? El Montseny, Coll Sospina, l'Estany, va nevar una mica, anecdòtica, però per fi hem tingut una mica de neu a prop. L'Estany,
20 centímetres vaig sentir, eh?
A mi m'han dit 14 centímetres. Fons de l'Estany, 14 centímetres, que, sí. Bueno, menys...
5 amunt, 5 avall.
Una mica de nevada és important. Però això s'acaba, eh? S'ha acabat això, ara ha vingut ja el sol, temperatures suaus, i serà la tònica de tota la setmana, perquè demà dimarts tindrem fresca de nit, 3-4 graus, no fa molt fred les nits, fa dies que no glaça, déu-n'hi-do els dies que fa que no glaça, i convé, eh? Convé que li ven glaci, perquè és bo que glaci, fa dies que no glaça, 3-4 graus les mínimes, les màximes 15-16, migdia són molt suaus, estem